Bona tarda. Bona tarda a tots i a totes. Comencem aquest ple extraordinari. Aquest ple ve arrel de vista l'article 162 del ROM, segons el qual es diu que anualment es convocarà un ple extraordinari amb un únic punt en l'ordre del dia, que és debatre sobre l'estat del municipi. Farem un repàs una mica de la normativa d'aquest ple perquè tothom ho tingui clar el funcionament. Recordem que hi ha una primera part que és per part del govern municipal es procedirà a fer l'exposició dels arguments en què fonamenten la descripció de l'estat del municipi. Un cop finalitzat això, l'exposició intervindran els diferents grups polítics municipals mitjançant un portaveu en ordre decreixent segons el número de membres de cada grup. Els portaveus disposaran d'un temps màxim de 15 minuts. Un cop passi aquesta ronda, els membres de l'equip de govern disposaran d'un torn de contestació que podran utilitzar de forma individual per cada grup o de forma conjunta per a tots els grups una vegada aquests hagin finalitzat la seva intervenció. Per finalitzar, els grups polítics, a través del portaveu, disposaran d'un torn de rèplica pel temps de 5 minuts i no hi haurà dúplica. Aquest és el funcionament d'aquest ple extraordinari. Així doncs, comencem amb l'explicació per part del govern, que la faré jo mateixa, de l'estat actual del municipi. Voldria començar amb una mica de repàs de què ha passat aquest darrer any. Bé, encara no fa un any exactament de la constitució d'aquest nou govern, però què ha passat en aquests darrers mesos i quina ha estat l'acció del govern. Fem un repàs d'aquest període de temps per recordar amb calma les coses que ens han passat. També és un moment segurament per reflexionar, per aprendre, per repensar si cal, però sobretot un moment per avançar, per continuar avançant. És bo que en puguem parlar, que puguem dialogar, que puguem contrastar opinions diverses i per tant que cadascú de nosaltres ens puguem expressar lliurement les nostres idees que tenim dins d'aquest consistori. Evidentment no podem començar sense fer una vista enrere i veure com es va constituir aquest nou govern. Un govern format per membres que repeteixen, que venien de l'anterior legislatura, format per regidors i regidores que venien de l'oposició i també format per nou regidors, gent que no venia de la política. Per tant, també un govern molt divers, però també un consistori molt fragmentat. De fet, una tendència que en els darrers anys ja estan assolint altres municipis, però que aquí a Sitges ja portem bastant de temps amb eleccions realment amb molts partits polítics que es presenten i, per tant, amb molta fragmentació en el consistori. També amb l'entrada de l'extrema dreta per primer cop a l'Ajuntament de Sitges. I cal recordar que també la majoria d'aquest consistori, no tots, però sí la gran majoria, vam signar un pacte antifeixista. Dit això, és així, és un consistori molt divers i de fet és el reflex de la ciutadania de Sitges i és el que la ciutadania de Sitges ha demanat i ha volgut. Només dos dies després de la constitució d'aquest nou govern patim una sotregada molt important, molt deplorable, una actuació policial humiliant, concretament pel cos de l'UDEF, que més endavant parlarem del cas. Això sí, en aquests mesos hem anat consolidant projectes que ja venien de l'antiga legislatura i alhora hem anat treballant tots aquests nous projectes que han sorgit precisament d'aquest nou govern i d'aquest nou pacte de govern. Ens hem trobat amb un consistori molt crispat, segurament, pel que va passant a l'inici de la legislatura. Des del mateix dia de la constitució d'aquest nou govern, des del dia, jo diria, des del mateix dia 17 de juny, alguns no ho van acabar d'acceptar i van decidir fer una oposició molt dura, molt beligerant, jo diria obstructiva i decidida a no deixar avançar. Però hem avançat malgrat tot i em sento molt orgullosa d'aquests companys i d'aquestes companyes de viatge que davant totes aquestes dificultats s'han crescut i treballen cada dia per millorar Sitges, per acompanyar la gent. En aquest nou govern municipal, com he dit, un govern legítim, fruit d'un acord fet des del consens, fet des del diàleg i fet des de la voluntat de consensuar polítiques per tirar endavant el municipi. La diversitat d'aquest govern, així com he dit del consistori, és una riquesa i a més és un reflex de la diversitat que tenim a Sitges. És un govern progressista, és feminista, amb una visió clara cap a la sostenibilitat, amb moltes ganes de treballar, amb força idees, amb il·lusió per tirar-ho endavant, i això també és necessari. De fet, és necessari tenir il·lusió en treballar, perquè quan un està sempre enfadat, a part de que es viuen menys anys, tampoc es treballa bé. Per tant, amb il·lusió i amb ganes i amb valentia per seguir treballant. I quines oportunitats ha tingut aquest nou govern? Doncs tenim l'oportunitat, com he dit, de continuar amb projectes engegats ja en la passada legislatura, però també l'oportunitat d'implementar noves propostes que surten de noves visions i, a més, que ens agraden i que cal tirar-les endavant. Tenim un projecte per adaptar Sitges als nous reptes, als grans reptes que tenim Sitges, als reptes mediambientals, els reptes socials com a l'envelliment de la nostra societat, la igualtat, la diversitat o els reptes econòmics. La feina que hem fet, evidentment, ara quan parli cada grup polític, els grups que formen part del govern detallaran cada regidoria què és el que ha fet. Jo només voldria dir, perquè sí que voldria fer un tastet de cada una de les responsabilitats que han tingut els meus companys i les meves companyes, només perquè no voldria fer un discurs sense parlar de la feina que s'ha fet, però molt breument perquè cadascú d'ells porten moltes responsabilitats. Començant per la Cristina Guiu, la regidora d'Imatge i Via Pública, que entra en moltíssimes coses, ha hagut d'adaptar-se i afrontar contínuament els decrets de sequera. La Eva Martín, que des de Tradicions i Festes, a banda de totes les altres coses que porta, ha capitanitzat un carnaval que ha sortit de Déu. En David Martínez, des de Governació, ha fet, entre d'altres, la implantació d'una nova aplicació, una app de seguretat pels nostres ciutadans. L'Albert Oliver, des de Drets Socials, ha aconseguit finalment l'obertura de les cases dels mestres atenent a les persones més vulnerables i més necessitades de Sitges. En Jaume Monasterio, des de Mobilitat, aplicant una nova mobilitat amb les noves zones verdes. La Carme Almirall, des de Recursos Humans, ha estabilitzat més de 100 treballadors i treballadores d'aquest ajuntament. La Carme Gasulla, des de Sostenibilitat, ha fet un nou jardí sostenible que ens ha de servir d'exemple per continuar treballant en tota la jardineria de la nostra vila. En Brandon Jones ha fet un important impuls en tot allò que és el turisme gastronòmic, que estava potser una mica deixat des de la nostra regidoria. I afegiré, encara que ara ho porto jo des de Benestar Animal, però impulsat pel regidor Ignasi Rubí, tenim ja un protocol d'actuació per les colònies felines. I poca broma, perquè això ens permet controlar més de 900 gats que tenim en el municipi. Així que gràcies, Ignasi, per tirar endavant aquest protocol, que ja és definitiu i, per tant, ja comença a funcionar. Per això he dit només un tastet de cada cosa, perquè, evidentment, hi ha moltes coses que després desgranaran cadascú dels regidors. Així que moltes gràcies a tots vosaltres i a tots els departaments per la feina feta. Ara, evidentment, fent la vista enrere, com he dit al principi, no podem passar per alt un fet tan rellevant com ha estat la investigació judicial de la taula del tercer sector. M'agradaria dedicar un temps a parlar d'aquest tema perquè és evident que ens ha generat un trasbals molt important, amb alguns més que en altres, però també un trasbals al municipi. Intentarem explicar respectant sempre la instrucció judicial que està oberta. Què és el que ha passat? Doncs bé, està oberta una investigació, com moltes vegades hi ha hagut d'altres, no? Que és la relació que té l'Ajuntament de Sitges amb una entitat social com és la taula del tercer sector. Per part de l'Ajuntament sempre hem estat disposats, i ho seguim estant, com no podria ser d'una altra manera, a donar tota la informació que se'ns demana des del jutjat. Però per aquest mateix motiu no hi havia absolutament cap motiu per fer unes detencions humiliants, amb un escarni públic, amb uns danys personals irrecuperables, amb danys familiars, amb danys a la institució i amb danys al municipi. No em pararé, no m'aturaré de denunciar l'actuació que va fer aquí la policia, la secció de l'UDEF, perquè va ser un moment molt dolgut pels que ho vam presentar en aquell moment, però que ara, com bé sabeu, segueix endavant, però realment va ser una actuació denunciable, que ni tan sols tenien cap motiu, perquè l'únic que s'havia demanat des de la justícia és que es fes un escorcoll a les oficines. En cap cas es va demanar cap detenció, que es va fer lliurement per la policia que va venir aquí. I s'ha demostrat que no hi havia cap raó de ser per emportar-nos d'aquella manera, emmanillats, mantenir-nos emmanillats a les dependències policials i, per tant, a més, amb un circ mediàtic. Ens assabentem que estem detinguts per un tuit abans d'arribar als nostres despatxos. Per tant, va ser una actuació d'una humiliació i d'un escarni que no oblidarem mai. I que, per tant, evidentment que ens va afectar a molts, en primera persona els que ho vam patir, però també al municipi i a Sitges. Com hem reaccionat davant d'això? Doncs assumint les conseqüències, evidentment, i no defallint, no mirant, no tapant-nos la cara o amagant-nos, no defallint, intentant que no afecti a la feina del dia a dia d'aquesta administració, donant suport total als treballadors i a les treballadores que es van trobar també en aquest circo, no? Sense ni tan sols saber el per què. I tot això que explico sense haver encara haver pogut anar a declarar, també ho recordem, no? Que m'han fet una intentona de 3 o 4 vegades i encara no he pogut ni tan sols anar a expressar el que aquí estic dient. Personalment estic evidentment molt tranquil·la, confio plenament en tots els treballadors i les treballadores de la casa perquè estic convençuda que aquí sempre s'ha actuat correctament i defensaré sempre, absolutament, sempre la presumpció d'innocència de tots i totes, de cadascú de nosaltres, dels que estem ara en aquesta investigació. Aquest fet ha creat força crispació en aquest conjunt del consistori, ha creat desconfiances, ha creat tensions, retrets, i això evidentment ha afectat en la governança del municipi, ha afectat en les nostres relacions. Però com sempre hem de treure la part, l'oportunitat, no?, d'aquestes coses, i l'oportunitat és el que hem après. Doncs hem après com un element extern, en aquest cas un procediment judicial, pot arribar a afectar tant la relació en un consistori per extensió al municipi. Hem après a que cal que ens respectem molt més, hem de respectar-nos, de tractar-nos com a persones, com a veïns i veïnes, que al final, tots i totes, estic convençudíssima que tenim el mateix objectiu, que és millorar Sitges i la vida dels sitgetans. Aquí venim a parlar, a discutir, és clar que sí, d'això precisament, de que alguns demaneu que fem més coses pels sitgetans, altres expliquem què fem, ho fiscalitzeu, és el que han de fer l'oposició i el que ha de fer el govern, treballar per Sitges i pels sitgetans i les sitgetanes. Però no podem deixar que això condicioni la política municipal, sempre ho hem dit, perquè al cap i a la fi els únics que ens sortiran perdent són la ciutadania. No podem estar esperant a veure els judicis que fan, perquè ja veiem que malauradament és una instrucció que possiblement va per llarg. Ho hem de separar absolutament. És important, és molt important, però no ens pot condicionar la nostra vida política, perquè, com he dit, qui surt perdent al final és la ciutadania. Veient, per tant, que aquesta investigació judicial molt possiblement va per llarg, el més coherent és que això ha de quedar al marge de la feina que tenim com a ajuntament, sense menystenir en absolut el tema. Però ha de quedar al marge i cal respectar a tothom. Cal respectar a qui vulgui parlar del tema i cal respectar a qui no vulgui parlar del tema. Cal respectar a qui es vulgui mantenir en aquest consistori i cal respectar a qui vulgui marxar al consistori. Cal respectar absolutament totes les decisions personals. Dit això, també, a banda, evidentment, d'aquest sotrac del dia 21 de juny, que com heu pogut veure, evidentment que va marcar aquest inici de legislatura, per mi hi ha un altre tema que també ens ha marcat molt en els últims mesos, i és l'emergència climàtica. En parlem molt, fa molt de temps que parlem que hi ha una emergència climàtica, però és evident que cada vegada va més de pressa i cada vegada ens afecta segurament més directament. La sequera, els temporals, com tractem el nostre entorn, com cuidem el nostre patrimoni natural. Aquesta és una emergència climàtica que va de pressa, que va corrent, que ens està passant moltes vegades per sobre. Com hem reaccionat o com hem de reaccionar? Adaptant-nos i projectant-nos cap al futur, pensant en polítiques molt més de mitjà i llarg termini que no fer polítiques per tapar forats. En l'àmbit de les platges, per exemple, en això ens ha ajudat molt una eina, com és la taula del litoral, que precisament es tracta d'això, de debatre el futur de les nostres platges, amb actuacions a mitjà i a llarg termini. I com hem d'actuar? Doncs afrontant el repte del canvi climàtic, evidentment, i escoltant a tothom, però sobretot, sobretot, escoltant els experts, els que en saben, els que ens poden ajudar, de veritat. Un altre punt que voldria destacar és que, malgrat tot això que estem explicant, Sitges no s'atura. Malgrat tot, continuem amb una vila que és dinàmica, que no s'atura, que segueix endavant. Una vila molt activa, molt viva. No cal que us ho digui en cadascú de vosaltres, perquè com a sitgetans ho sabeu molt bé. Amb un gran èxit sempre amb les nostres festes més emblemàtiques i tradicionals, com pot ser la Festa Major, el Corpus o el Carnaval. Malgrat faci molta calor, malgrat a últim moment tinguem problemes, complicacions, sempre s'acaben celebrant amb moltíssima participació, perquè a més tenim una rica vida associativa que no s'atura i a més amb un importantíssim volum d'esdeveniments, perquè també el sector privat està contínuament ideant i pensant activitats per Sitges. El nostre ADN és festiu, és sociable i és un ADN de gaudir de la vida, que fa que les nostres festes, sempre ho diguem, siguin imparables i amb molta participació ciutadana. Per tant, en aquests primers mesos això no s'ha aturat també, de fet ha anat creixent. I de fet cal afegir que els més de 400 esdeveniments que ja tenim concretats per aquest 2024, d'aquests 400 n'hi ha des dels grans esdeveniments com pot ser un festival de cinema a un petit concert o presentació de llibre, és a dir, aquí n'hi ha tots els esdeveniments que es fan, però que tots són importants en la seva mesura i sobretot pel qui l'organitza, no? Per tant, amb aquests més de 400 esdeveniments que tenim a l'any, això comporta moltíssima feina de recursos humans, dels nostres tècnics, moltíssima feina de la brigada, dels permisos, de recursos materials necessaris, molta feina de l'Ajuntament, però també molta feina de les entitats, molta feina del sector privat, molta feina d'aquests emprenedors que volen tirar endavant, però que n'estem convençudes que al final el resultat sempre és satisfactori, malgrat molts maldecaps, eh? Però Sitges, com he dit, és una ciutat molt vital, molt creativa, que no s'atura mai, tothom t'ho diu quan vas a fora, que Sitges és increïble perquè no ens aturem, i això és un bon símptoma, això és la bona salut que tenim com a poble i també la bona salut de les nostres entitats i també la bona salut del nostre sector econòmic. I ara deixeu-me que parli de la situació econòmica d'aquests últims 10 mesos. Situació econòmica i situació social de Sitges. Perquè hem parlat molt de l'interior del consistori, però ara que parlem de l'exterior, de com viu la vila, de com s'està bellugant, com s'està també bellugant econòmica i socialment? Doncs en quant a la situació econòmica dels darrers anys, és evident que ha anat millorant. El turisme, que és el principal sector econòmic, no ha fet més que créixer i milloren les dades. I les dades ho sabem perquè les tenim comptabilitzades. No ho diguem perquè ens ho sembla, és perquè ho tenim comptabilitzat. El volum de visitants i turistes, per exemple, que hem tingut en els darrers mesos, a través de promoció econòmica, tenim uns sensors que ens diuen exactament les persones que hi passen. Doncs aquest mes de març han visitat Sitges 715.000 persones. Només en el mes de març. Sí, hi havia el patchwork aquest mes de març. I el patchwork aproximadament cada dia ha rebut entre 40.000 i 50.000 persones. Què vol dir això? No vol dir només que passa molta gent pel carrer, sinó que vol dir que molta gent també fa despeses als restaurants, fa despeses als comerços, molts es queden a dormir, fan despeses als hotels. Després aquests hotels potser han de fer obres, i han de reparar, i han de pintar o han de fer fusteria. Per tant, dona feina a tot allò col·lateral que dona el turisme. Per tant, aquesta activitat econòmica tan viva i tan forta no s'ha aturat. Després de la pandèmia, molts van pensar que era l'any perquè bé, com la pandèmia havíem estat tancats, era un any de boom i d'explosió. Doncs a Sitges continuem amb aquesta explosió. És més, també us diré que el 2024 les previsions turístiques, després d'haver parlat amb alguns hotelers, és que són molt bones, que hi ha moltes reserves. Per tant, L'activitat econòmica està molt viva i deixeu-me fer un apunt en el turisme MICE, el turisme de reunions i de congressos, perquè ha augmentat més del 40% en l'últim any. És un turisme, com bé sabeu, de qualitat i Sitges estem, som ja un referent en el turisme de congressos. Per tant, la marca Sitges com a destinació turística està més forta que mai. I de fet, això ens ho demostra, com he dit, els bons resultats d'aquest any, però també les bones previsions que hi ha pel 2024. A més, tenim un índex d'atur, aproximadament aquest mes de març va sortir la xifra d'un 6,87%. És el més baix de la comarca, evidentment. Per tant, a Sitges hi ha feina, hi ha molta feina. I a Sitges hi ha una bona qualitat de vida. Però això, no obstant, no treu que també hi ha gent que ho passa molt malament. I jo com a alcaldessa ho sé molt bé personalment, perquè atenc molts dies molts ciutadans que em venen a demanar ajuda. I evidentment la problemàtica més greu que tenim és la de l'habitatge. Joves, gent gran, persones soles, és el drama diari que tenim a Sitges a l'habitatge. Per tant, el problema de l'habitatge és sens dubte i amb diferència el problema més greu que tenim a Sitges. Després en parlarem, de les polítiques que fem en l'habitatge. Però sí que vull dir, el municipi de Sitges fa moltes polítiques, n'hem fet molt durant la legislatura passada, però no és responsabilitat només de la política municipal. Jo apel·lo també a la supramunicipal, a la Generalitat de Catalunya i al govern de l'Estat espanyol perquè facin polítiques realment que tinguin efectes en l'habitatge, com per exemple limitar els topalls en els lloguers o com per exemple fer molts més habitatges, perquè és evident que és un greu problema. Dit això, només voldria acabar parlant de projectes, perquè sí, aquest govern té projectes, no només té projectes, està finalitzant projectes. És veritat que cada vegada l'administració pública podríem dir que el fet de ser tan garantista, que hi ha tanta burocràcia, és cert que costa molt tirar endavant molts projectes. Ho sé perfectament i ho pateixo en la primera pell. Però, per tant, us diré, molts projectes que s'estan finalitzant o estan començant ara venen de feina de 2 o 3 anys enrere. Per exemple, un escorxador. Un escorxador que està, jo ja l'he vist, i serà un equipament fantàstic, va començar les obres el desembre del 2022 amb una previsió d'acabar desembre del 2023, però és evident que ara encara no l'hem pogut obrir, però està ja finalitzat. Per què? Perquè les obres sorgeixen diversos impediments, a vegades per àmbit burocràtic, a vegades per la mateixa obra, com ha estat l'escorxador, que és un edifici antic i que han sortit, com moltes vegades passa, sorpreses pel camí. Però és evident que serà un espai d'arts escèniques de petit format i a més de creació, i serà un espai que tots estic seguríssima que el disfrutarem i el gaudirem moltíssim, perquè s'està fent la part escenotècnica, per tant l'edifici ja està, però la part escenotècnica, que és molt important, és el que ara s'està treballant i n'estic convençuda que abans de Sant Joan seguríssim que el tindrem. Però, per exemple, hem parlat molt del patronat o del passeig de les botigues. Són obres que ja estan, ja podem dir que estan en marxa. Segurament direu, oh, però és que no he vist ningú, no he vist cap paleta allà picant. No, no, però és que abans d'arribar a això s'han de fer molts tràmits, moltes licitacions, licitació del projecte, que no surti cap entrebanc, licitació de l'obra, licitació del director d'obra, tot això que passi pel Cotepàs. El patronat ha tingut que passar per una comissió que vetlla pel nostre patrimoni, que quan ja estava tot decidit va fer canviar alguna cosa, és molt normal, però ja està en marxa i per tant el patronat sí que hem signat ja la direcció d'obra, per tant en 15 dies segur que ja comencem a veure les portes obertes de funcionament. Ja no us diré quan m'han dit que acabarà, perquè diuen que finalitzarà aquest any, però dubto molt que el desembre estigui, perquè sé que les obres van per llarg i quan un edifici a més s'ha de rehabilitar, normalment encara triga més. Però l'important és ser-hi, l'important és començar per tenir aquests edificis. O el passeig de les botigues. El passeig de les botigues hi han anat, ja s'han trobat allà en el ministeri, ja han començat a fer les primeres cates, ja estan treballant. Tardarà un any l'obra, per tant, l'anirem veient. Per tant, tots aquests són projectes que estan en marxa, estan ja finalitzats, però tots estan en el procés de tirar-se endavant. Projectes que estan en el moment del projecte, diguéssim, que és un altre moment, que és abans quan has de presentar el projecte. Tots els projectes aquests que estem parlant abans han de passar per un ple i s'han d'aprovar, no? El projecte més a prop que tenim, el projecte, no diré del nou camp de futbol, perquè ja no és només un nou camp de futbol, sinó que és un projecte de tota la reurbanització d'aquella àrea esportiva. És a dir, entre el camp de rugbi i el camp de la Blanca, allà hi ha un camp de futbol, és veritat, però a més al darrere va tota una zona d'aparcaments, a les parts de baix va tota una zona de, també de, per fer esport obert a l'aire lliure. Per tant, és tota una reorganització d'aquell espai que amb el volum d'activitats esportives i amb el volum que hi ha evidentment d'esportistes allà requereix una important feina de mobilitat. I això és una de les coses precisament que ha fet que aquest projecte es vagi fent gran i vagi canviant, a banda de tot el que ha passat abans d'arribar aquí a tenir el projecte. Aquest projecte en principi l'han de presentar aquest mes de juny i per tant un cop ja tinguem aquest projecte doncs comença la tramitació de com el volem fer, si per son, si per fases diverses, si tot de l'hora, quin pressupost té, etcètera. Això sí, un altre projecte que també ja està encaminat o ja està tirat endavant, malgrat no es vegi absolutament res, és el nou CAP, el nou ambulatori. Com bé hem dit i com bé se sap, s'han fet ja les modificacions urbanístiques escaients, aquelles que ens demana la Generalitat, perquè la Generalitat és qui ha de fer el projecte. Per tant, la Generalitat té el compromís de fer el projecte en aquest any, evidentment, però ells també han de treure una licitació, evidentment han de fer la feina, però ja quedarà a la taulada, diguem, de la Generalitat. Per tant, ja està en marxa tota l'àrea del CAP. O, per exemple, un altre que segurament tampoc es veu, que és tota la feinada que es fa en l'habitatge social. Com he dit abans, la feinada que fa a l'Ajuntament, que una de les feines que creiem que hem de fer és fer més habitatge social. S'han de fer modificacions urbanístiques per poder tornar edificis. La legislatura passada vam fer 175 habitatges socials d'HPO amb una fórmula que ens va sortir molt bé i que va ser molt ràpida, amb uns terrenys que evidentment ja els podíem fer en el moment. Els terrenys que tenim ara, malauradament, venen del Pla General del 2006, que va fer unes parcel·les on en aquell moment es va pensar que hi cabrien 600 o algo més d'habitatges i per tant nosaltres això no ho podíem acceptar de cap manera i ja en la legislatura passada es va fer un concurs d'idea que hi caben 480 habitatges molt més oberts, molt, no tan capsa de mistos, diguem, de llumins que eren, sinó uns habitatges com han de ser. I aquesta modificació urbanística no és gens fàcil perquè tot allò que treguis d'habitatge social, que hi ha una parcel·la on diu aquí hi caben tants habitatges socials, si tu els vols modificar perquè els vols fer amb més qualitat, aquests habitatges que sobren, sobrants, s'han de posar en un altre lloc. I això és una feina molt, no direm que no és complicada, però és una feina que urbanisme la sap fer perfectament perquè els tècnics ho han fet moltes altres vegades, però comporta temps i comporta una feina. No és tan ràpid com si tens un terreny net i polit que allà pots fer un edifici. Aquí sí, hi ha l'opció de fer molts habitatges, però és cert que el Pla General en el seu dia evidentment no va projectar uns habitatges d'HPO de qualitat, no? I per tant aquestes modificacions és el que s'està treballant ara. A banda, si no, ja ho explicaran més endavant, no? A banda de tot el que fa el Departament d'Urbanisme, que cada vegada que la Generalitat fa modificacions, com per exemple la recent modificació del Pla de Sòls Sostenibles, que la Generalitat el que ha fet és que ha desclassificat moltes zones de Sitges perquè no s'urbanitzi més i que nosaltres en això ho acceptem i de fet ens agrada i estem molt contents perquè creiem que Sitges ja està molt massificat urbanísticament, però sí que hem discutit amb la Generalitat, i això sap molt bé la regidora Carme Gasulla i el seu departament, precisament perquè allà on han pogut incidir han dit molt bé, aquí no edificarem, però si aquí es pot edificar, aquí farem HPO. I això també és treballar per fer habitatge social. Aquesta contínua diàleg també amb el Departament d'Urbanisme de la Generalitat per permetre'ns que allà on puguem nosaltres encabi sempre habitatge social perquè és la necessitat que tenim. però també tenim projectes transformadors que també ja s'estan fent, com he dit, al principi, malgrat no es vegin ara mateix, però, per exemple, un projecte importantíssim com és la coberta verda del Maria Ausó, o, per exemple, les comunitats energètiques que ja s'han fet i ja s'han tirat endavant, o en el projecte que s'està de parcs climàtics tant a Can Robert com a Can Fals. Són projectes, com he dit, que s'estan treballant, que s'estan treballant i que evidentment es veuran en un temps, però que ja la feina que s'ha de fer ja s'està fent. I projectes que ja podem començar perquè s'ha aprovat aquí modificacions de crèdit, perquè teníem ja el projecte fet i ara ja només cal licitar-lo, com és, ara ja podem licitar la nova construcció de l'Escola de Música, perquè ja tenim la partida pressupostària, és l'únic que faltava. Ara ja podem començar a fer un arranjament en el pont d'Aiguadols, unes obres llargament reclamades, perquè ja tenim la partida, ja tenim el projecte per tirar-ho endavant. Ara ja podem tirar endavant les obres de la sala, de les calderes, de l'Esteve Barratxina, perquè ja tenim la partida pressupostària, el projecte ja el tenim. I ara ja podem començar amb la rehabilitació del casal d'avis Pau Casals, perquè ja tenim la partida pressupostària, perquè el projecte ja el teníem. Qualsevol projecte té tot aquest procediment que és molt llarg, molt llarg, alguns d'anys, anys. Com hem dit, al camp de futbol portem anys, és veritat, però hi ha projectes que tots comporten una sèrie de feina llarga, però és evident que l'objectiu és fer-ho i fer-ho ben fet i que després no surtin problemes. Dit això, que són els projectes que ja estan en marxa, els projectes que ja estem treballant i els projectes que ara mateix comencen endavant perquè ja hi ha la partida pressupostària, només per acabar, tot i que ho podem dir també al final, projectes ja molt més de futur. Tenim claríssim que ens fa falta un edifici a Santa Bàrbara, tenim un preprojecte de l'edifici Santa Bàrbara i estem negociant amb la Diputació perquè ens faci una bona injecció de diners per poder-lo tirar endavant. Tenim projectes que abans ens cal fer un estudi rigorós de localització o fins i tot fer un concurs d'idees, i aquí sí que tenim clar dos projectes que crec que són importants i transformadors per la vila. Un és la reordenació i la reorganització de la fragata, de tot el que és la fragata i fins i tot Passeig de la Ribera. Aquí en el seu moment ja vam començar a demanar un concurs d'idees. És un projecte importantíssim de futur i que hauria de ser evidentment compartit amb tot el consistori. I també el projecte també reivindicat durant molts anys d'una nova biblioteca, on cal buscar la millor ubicació, cal buscar la millor ubicació i també cal veure tota la mobilitat d'aquell lloc, com pot canviar fins i tot un equipament d'aquest tipus, com pot canviar a un barri completament. Per tant, són projectes que aquests sí que cal encara fer estudis rigorosos. I tres accions que les podem fer ja, que de fet les podem fer demà mateix o les podem començar ja i que nosaltres també les volíem dir avui. Una és la creació d'una oficina per atendre les entitats. Les entitats tenen moltes demandes, tenen cada vegada més complicació, perquè al igual que nosaltres es troben amb una administració que cada demanda els exigeix més. Per tant, volem una oficina, no cal que sigui una oficina, pot ser virtual o pot ser una persona, però sí una oficina que només atengui a les entitats per totes les activitats que fan, per tot el que tenen, qualsevol entitat cultural, social, esportiva. Sabem que hi ha moltes necessitats. En aquest mes de maig començarà la primera sessió de la taula de participació sobre el projecte de Vallcarca. Com bé sabeu, hi ha un projecte privat a Vallcarca, però que és un projecte molt important pel futur de Sitges i, per tant, volem tenir aquesta taula de participació, que va ser una de les apostes també que vam dir des de l'inici de la legislatura, i aquest mes de maig farem la primera sessió. I després també voldria fer una proposta a l'oposició que en altres legislatures s'havia fet i aquesta vegada doncs, encara no s'ha fet, però sí que ens agradaria que l'oposició escollís una persona perquè formi part de totes les meses de contractació. Les meses de contractació són aquelles meses per on passen totes les licitacions de l'Ajuntament i sempre està el regidor que porta, en aquell moment, si és un tema esportiu, està el regidor d'esports, a banda, evidentment, que estan els tècnics, que estan, evidentment, el personal de contractació, intervenció, secretaria, i durant molt de temps havia estat sempre una persona de l'oposició que formava part d'aquestes meses, i creiem que això és important perquè també per la transparència, pel seguiment de tots els projectes i tots aquests projectes precisament que hem dit i que molts passaran per aquestes meses de contractació, és important que també pugui estar una persona de l'oposició en aquestes meses. Per tant, dit això, Sitges avança, Sitges continua, necessitem segurament rebaixar el to en aquest consistori, segur que moltes ens hem equivocat, jo la primera, no m'importa dir-ho, seguríssim, però entenem que hem de segurament retornar a pensar, a dir, jo aquí he vingut a treballar per Sitges, jo aquí he vingut només per un temps, per tant he vingut a treballar pel meu poble, he vingut a treballar per la meva gent, per tant, com he dit, cal que entre tots i totes ens ajudem, ens fiscalitzem, clar que sí, és clar que sí, fins a les sabates, però també sobretot que ens ajudem a tirar endavant els projectes i a tirar endavant Sitges. Sitges té futur, Sitges té molts projectes, com torno a repetir, Sitges és una vila dinàmica i que això ens fa estar a nosaltres també molt vius cada dia. Fins aquí l'exposició. Només voldria acabar, perquè m'imagino que ara parlareu amb la part de cada grup polític, segurament direu que no hem aprovat un pressupost, que és veritat, és cert. Penso que no aprovar un pressupost és responsabilitat, evidentment, de qui governa, però també de qui està a l'oposició, perquè per entendre'ns sempre calen dos, seguríssim. Per això hem de treballar, segurament hem de treballar per aconseguir tot això que dic, segur que hem de treballar per tenir més consens, hem de treballar per assolir les majories necessàries, sobretot per tirar endavant projectes tan importants per la vila, i aquest ple, com he dit, és un moment de reflexió i per tant hem de ser conscients per qui treballem, perquè al final nosaltres som servidors i servidores públiques. Per tant, ens devem a la ciutadania i hem vingut a això, a servir, a acompanyar i atendre tot allò que la ciutadania ens reclami. Ara, tal com he explicat en el principi, com funciona aquest ple extraordinari, donarem la paraula a tots els grups polítics que tenen un temps màxim de 15 minuts i que donarem paraula en ordre decreixent segons el nombre de membres de cada grup. Per tant, començaran aquesta exposició i recordem que ha de prendre la paraula el portaveu.